Són les 11, el 16 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta hora buscarem l'impacte que ha tingut a Cornellà que Leo Messi hagi comprat el club de futbol de la ciutat, la Unió Esportiva Cornellà. És un moviment amb què la icona argentina d'alguna manera es vincula a Barcelona de cara al futur. Parlarem amb pares i jugadors de l'equip, que juga a Tercera Federació, i amb un cornellanenc de Socarrel, en Jordi Évole, el periodista, que resulta que té una estreta relació amb el club.
I tot seguit parlarem del cotxe elèctric. Encara representa només un de cada cinc cotxes, quan sobre el paper l'any 2035, o sigui, demà passat a la Unió Europea, tots els cotxes nous haurien de ser de zero emissions. Per què a Catalunya i Espanya anem al darrere d'altres països europeus? Ho demanarem a José López Tafall, director general de l'ANFAC, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions.
Tindrà avui l'última parada del dia és Mezcal Halawi, és un ciutadà sirià establert a Catalunya. L'amor amb una catalana quan era refugiat a Grècia li va canviar la vida i ara ha fundat la xarxa xiujuejar.com. És una xarxa d'ús exclusiu en català. Avui ens agradarà molt sentir-lo parlar de les seves dues vides, la d'abans de ser aquí i la que ha trobat en aterrar i arrelar-se també a Catalunya. Vinga, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I estrenem l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 16 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Descapti.
He acceptat una pausa, o més aviat un alto el foc temporal de 10 dies, per intentar avançar en l'acord que van començar a discutir en la reunió d'ambaixadors a Washington.
El que està fent Israel, de paraula del seu propi cap de govern, de que allà replicaran al sud del Líban el model que el que hem fet a Gaza, això vol dir que qualsevol treva que es plantegi, encara que Trump es pensi que si els convida a jugar a golf a Mar-a-Lago tot s'arreglarà, això no s'aguanta ni 20 minuts.
Aniria al Pakistan, sí, el Pakistan ha estat fantàstic, ho han fet molt bé. I a Islamabad potser hi vaig, potser hi aniré si l'acord es tanca.
El món està sent destruït per un grapat de tirans. La pau no és una cosa que haguem d'inventar, sinó una cosa que hem d'abraçar, acceptant el nostre veí com un germà o una germana.
Escolti, jo tinc un augment de preus, no em surt a compte, perquè no he sigut previsor, perquè no tinc prou capacitat econòmica per comprar a futur, i per tant a mi no em sortirà a compte vendre aquests preus, cancel·lo el vol. Mentre ho facin 15 dies d'antelació, no té que donar cap explicació, ha de fer la devolució íntegra del bitllet i Santes Pasqües.
Mire, yo vengo del ayuntamiento y me dicen que llame al 060. No contesta por ningún lado.
O sea, en pocas palabras, a los propios abogados tampoco tienen información sí. Sobre el tema de vulnerabilidad.
Pues a uno que no sabe mucho de tecnología es como un poco más complicado. Entonces por eso a veces prefiere uno hacer las cosas presenciales, hacerlas pues por internet.
¿Por qué hacen esto ahora? ¿Para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está?
También le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. Mm. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre. Jo els diria molt seriosament que si banalitzen a partits estrictament democràtics com Junts per Catalunya estan fent un favor a l'extrema dreta. Per tant, pensin-s'ho molt bé. Però sí que els hi voldria recordar una data. 4 de setembre del 2023. Sap què va passar aquell dia? Que la Yolanda Díaz va anar a veure el president Puigdemont. No sé si aquell dia no es considerava que fos racista.
La gent que va posar en marxa l'ANC i que la va impulsar i que va esdevenir un actor fonamental per mobilitzar el suport a la independència, 15 anys després són 15 anys més grans. I no han aconseguit mantenir ni incrementar, i més aviat el que han fet és perdre suport entre els grups més joves.
No és jurídicament factible canviar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de AENA transfiriendo competencias como la regulación, la ordenación o la supervisión, que son exclusivas del Estado, o interfiriendo en la gestión de AENA.
Venimos de semanas intensas de negociaciones, de muchísimo trabajo. Es un acuerdo en el que hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir.
Ens impacten aquestes coses que ens fan sentir petits. I la sensació que jo tenia era de fragilitat i de sentir-me petit, infinitament petit. Però a la vegada amb un sentiment poderós com a éssers humans, com a grup. Petit i fràgil, però tot i així poderosos junts.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
A les 11 i 7 minuts. A aquesta hora hem d'anar cap a Beirut perquè fa tot just 7 minuts, a les 11 en punt, ha començat una treva de 10 dies al Líban. Entra en vigor, per tant, l'alto al foc que ha anunciat Donald Trump aquesta tarda després de parlar per separat amb el president libanès Josef Aoun i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Connectem amb Beirut amb els enviats especials de Catalunya Ràdio, Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Quina és la situació a hores d'ara? S'ha notat alguna cosa? Ha començat la treva?
Ha començat oficialment tot just fa alguns minuts, tot i que en les últimes hores i fins i tot minuts les dues parts, tant l'exèrcit israelià com Hezbollah, han aprofitat per bombardejar-se mútuament. Això ens explicaven avui aquí a Beirut, és la pràctica habitual en les guerres al Líban, que és un país que, com sabeu, acumula tristament una llarga trajectòria de conflictes i, per tant, no és sorpresa a ningú que tant l'ofensiva israeliana com els míssils de Hezbollah s'hagin mantingut fins a pocs minuts de l'hora oficial d'inici de la treva, que ha començat a la mitjanit a hora de Beirut. En qualsevol cas, és una treva que entra en vigor i que planteja ja d'entrada algunes incògnites. Una d'elles, segurament la més important, és al sud del Líban, perquè Israel ja ha dit per boca del seu primer ministre Netanyahu que malgrat que hi hagi alto el foc no retirarà les tropes que té desplegades. Per tant, els soldats israelians continuaran al sud del Líban en un radi de 10 quilòmetres. Això no és el que volia la milícia de Hezbollah, que volia exactament el contrari, que retiressin, i això ha fet que Hezbollah hagi dit literalment que això dona dret als libanesos al dret a resistir. Haurem de veure doncs fins a quin punt aquesta treva al sud del Líban és sòlida o fràgil, com tot apunta que serà. I l'altre gran interrogant seria el millor llarg de desplaçats que han marxat les últimes setmanes, sobretot dels suburbis del sud de Beirut i també del sud del Líban, que ara s'estan en centenars de centres i camps al carrer, sense anar més lluny aquí a la capital del Líban, i que s'ha de veure si ara tornen a casa o no. En molts casos trobaran casa seva completament destruïda. De moment, avui tant Hezbollah com l'exèrcit libanès els han demanat prudència, que s'esperin a tornar, els hi han dit, fins que la situació d'alto el foc sigui clara.
Doncs s'han passat només 9 minuts, però sí que són 9 minuts en què segur que els ciutadans estaran notant que efectivament s'ha començat a aplicar per part de tant de Líban com d'Israel. Veurem què és el que dura i efectivament la reacció de la ciutadania ja ens l'anireu explicant. Gràcies, Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Bona nit.
A vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bona nit.
En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
24 de març de 1960.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Us imagineu a Lionel Messi al mig de l'estadi de Cornellà entonant aquest himne? Onze i deu minuts, és l'himne del dia, és l'himne de la Unió Esportiva Cornellà, perquè aquesta tarda hem tingut una notícia d'impacte, nosaltres com a mínim no l'ensumàvem gens. Messi ha comprat el club i és el nou propietari de la Unió Esportiva Cornellà. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Explica'ns-ho bé, això, com ha anat?
Mira, d'entrada, Messi estaria ben a prop del camp de l'Espanyol perquè està en baix a porta en porta, el camp de la Unió Esportiva Cornellà i l'estadi de l'RCD Stadium, el Cornellà al Prat. Doncs bé, ho hem sabut avui, ens ha agafat també amb el pas canviat una mica, confirmat el mateix club del Baix Llobregat en un comunicat a la seva pàgina web aquesta mateixa tarda, i segons el club, doncs, l'arribada de Messi, que el que fa és obrir una nova etapa en la història de l'entitat, diu el comunicat, amb l'objectiu d'impulsar-ne el creixement esportiu i institucional, reforçar-ne l'estructura i continuar apostant pel talent. I quan es parla talent, es vol dir futbol base, perquè Messi sí que fa temps que volia comprar algun club, havia rebut bastants oferiments, i els requisits que ell es posava era que fos un club de la zona de Barcelona i amb un futbol base potent. Això és el que passa amb el Cornellà, perquè, per exemple, pel seu futbol formatiu han passat jugadors com ara Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado i David Raya, per citar-ne alguns exemples de jugadors doncs, potents. El club, fundat el 1951, doncs ara mateix està a la tercera federació, que seria la cinquena categoria del futbol, tot i que fa ben poc el Cornellà era un dels aspirants ascens a segona, estava a primera federació, no fa pas tant. Ara mateix és a la tercera federació, el tercer classificat, a 5 punts del líder, el Manresa, per tant el Cornellà amb opcions de descendir a la segona federació aquesta temporada encara.
Molt bé, doncs a veure com anirà l'etapa Messi també a nivell esportiu. Gràcies, David, bona nit.
Bona nit.
El que hem fet nosaltres aquesta tarda, un cop s'ha fet pública la notícia i ens ha sorprès a la redacció, doncs hem enviat el nostre company, el Marc Presseguer, a l'estadi del Cornellà per parlar amb representants i persones vinculades al club. Marc, bona nit.
Bona nit.
Qui t'has trobat, què t'han explicat? Perquè m'imagino que la notícia, si la considerem grossa des d'aquí, allà deu haver sigut la bomba, això. Estaven eufòrics o què?
Estaven eufòrics, hi havia pares i fills, i les famílies vinculades al club d'alguna manera han rebut la compra de Messi com una bona notícia, i mentre els entrenaments continuaven amb tota la normalitat, alguns pares doncs, conversaven sobre les millores que podria arribar a fer l'argentí per la Unió Esportiva Cornellà.
Si arriba inversió, que seria el primordial, no? I sobretot pues, ajudar a créixer i a millorar, i bueno, si els nens els ja el poden veure, pues, encara millor.
Jo crec que n'hi hauran canvis. Igual que n'hi ha hagut a l'Hospitalet amb el Tiago Alcántara i el Jordi Alba, jo suposo que aquí n'hi haurà canvis igualment. Per bo.
Home, darrere del millor jugador del món entenc que hi haurà uns canvis molt bèsties a banda de que aquest club ja és fort de per si.
Al final jo crec que hi ha un tema econòmic que és important, i després suposo pues, l'experiència, i que suposo que rodejarà de gent que sàpiga de futbol.
El primer pare deia, si arriba inversió, que això no sé si vol dir que Messi pot atraure molta altra gent que vulgui invertir en el club, o bé si Messi s'ha de gratar la butxaca. Bé, aquesta era la visió dels pares, els nens què?
Doncs, si els pares estaven eufòrics, els nens són els que han viscut encara amb més intensitat. O sigui, parlaven de possibles millores amb més optimisme que ells, de fet, perquè fins i tot alguns m'han parlat d'ampliar l'estadi, les graderies, vestuaris, instal·lacions noves... I on se'ls veia més il·lusionats era quan parlaven entre ells de la possibilitat de que Messi vingués un dia a l'estadi.
A veure què t'han dit.
Messi, el rei del futbol, ha comprat Cornellà i és una bomba. És que aún ni me lo creo.
Per mi és un gran acert per part de l'activa del club, i crec que amb Messi podem fer moltes coses.
Jo crec que és un dels millors jugadors de la història i que
ho ha fet molt bé comprant el club i que és un dels somnis que he pogut complir a la meva vida.
Que vinc a veure algun partit i tot això.
Me desmayaría.
Una foto i una firma.
Li tocaria les cames per ser com ell.
Sens dubte és la compra de Messi que ha provocat aquest esclat d'emocions, tant en pares com en fills. I alguns hi veuen això, l'inici d'un gran projecte.
I tant, boníssims aquests nens. Hem començat amb el primer dient la bomba, un altre tant de bo vingui a veure un partit, perquè clar, l'altre, el que se'm faria estrany a mi és ser el propietari d'un lloc que no vas ni a visitar. Esperem que algun dia Messi els faci aquest regal també. L'altre que es desmaiaria, esperem que no, i m'ha encantat això de tocar les cames a veure què se'ns encomana. Ha estat molt bé escoltar-los. Moltíssimes gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Doncs ara m'agradaria afegir a aquest espai un cornellanenc, em sembla que hem de dir, un cornellanenc il·lustre que a Messi l'ha tocat. No sé si se li va quedar alguna cosa o no, però és el Jordi Évole. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Manel, com esteu?
Molt bé, ostres, nosaltres sorpresos amb aquest anunci. No sé si com t'has quedat tu.
Jo m'he quedat igual que vosaltres, perquè no en tenia ni idea. No en tenia ni idea, però això és com si a Cornellà hagués caigut la grossa.
Clar.
Té un punt de... Bueno, doncs això, que de cop i volta et toca un premi, perquè això, sens dubte, per la ciutat serà un premi, i si la implicació del Leo és la que jo espero que sigui, perquè no crec que sigui una implicació menor, pot ser molt important per la ciutat.
Clar. Tu l'havies seguit una mica, el Cornellà de futbol, o què?
Sí. Bueno, jo havia jugat de molt petit a l'escola de futbol que tenia la Unió Esportiva Cornellà, quan encara el camp estava... Ara hi ha un camp nou, diguéssim, que és el que està al costat del camp de l'Espanyol, però abans el camp estava al centre de la ciutat i era el camp de la Via Fèrrea, perquè pel costat passava el tren. I jo en aquell camp vaig adonar-me'n que potser que estudiar era millor que continuar jugant a futbol. I no vaig seguir les passes, o sigui, que m'hagués encantat, eh?
Sí, sí.
Però no tenia cap mena de qualitat. Bé. El que sí que va passar després, fa com 15 anys o així, el Cornellà va pujar de categoria a segona B, diria que vam pujar, i el que era en aquell moment el president del Cornellà, en Gálvez, em va demanar de posar-li a la sala de premsa el meu nom. I jo li vaig dir que no. Li vaig dir, no, ni se t'acudeixi. I em va dir, no, hombre, pero ¿por qué no? Dic, hostia, porque me da mucha vergüenza. Y aparte, digo, mira, solo lo hacemos con una condición. Si le quieres poner el nombre a la sala de prensa, pues habrá gente que llegará y dirá, pero ¿y este quién es? Pon Jordi Évole, periodista y pésimo exjugador de la Unión Deportiva Cornellà. I ho van fer.
Què dius?
Sí, crec que encara deu estar per allà una inscripció a la sala de premsa que posa això.
Doncs aquesta inscripció t'asseguro que la veurà gent, perquè avui hem estat trucant als de premsa i ens han dit, mira, anem desbordats i ja organitzarem algun dia d'aquests. O sigui que...
Potser ja l'han tret, potser l'han tret, perquè et parlo de fa molts anys, però sí que és veritat que durant un temps rebia moltes fotos de companys, perquè jo havia començat retransmetent partits a les categories inferiors, a regional, a preferent, a tercera, a segona B, a segona A, algun partit. Era el màxim que havia arribat. I clar, m'enviaven fotos companys de la premsa esportiva del futbol comarcal, que deien, hòstia puta, que tens aquí a la sala de premsa amb el teu nom. I clar, es reien molt perquè la inscripció de pèssim exjugador de la Unió Esportiva Cornellà, clar, o sigui, cridava més l'atenció això que no pas que estigués el meu nom.
Clar, en el món del futbol i de les retransmissions fins a segona A, que no està malament, però en el món del periodisme Champions ben bé, tu has arribat a entrevistar a Messi i a moltes altres personalitats, i estem en nova temporada de Lo de Évole. Aquest diumenge amb qui et podrem veure?
Bueno, estem ja a la recta final. Tenim dos programes finals que aquest diumenge el tenim amb Loquillo, que és una entrevista que a mi em venia molt de gust perquè jo el primer concert que vaig anar a la meva vida va ser de Loquillo, amb 15 anys, a la festa del treball que feia el PSUC, i va ser un concert que es va convertir en mític perquè hi van anar més de 100.000 persones.
Ostres.
Diu Loquillo que amb allò es va finançar la campanya del PSUC, d'Iniciativa, de Julián Guita i de tot el que hi havia en aquell moment a la palestra del món comunista a Catalunya i a Espanya. I la setmana que ve tindrem l'últim programa de la temporada, que serà amb l'Alejandro Sanz. O sigui que molt feliços.
Vas fort, eh? Molt musical. I he vist alguna cosa de Quevedo, també, eh? He vist alguna cosa de Quevedo.
Sí, hem fet una cosa amb en Quevedo, que bueno, jo crec que tindrà una resolució aviat. Però el que m'agrada és que hi ha molta gent que s'ho ha mirat i sobretot que li ha agradat. El fet de que després sigui veritat o no, crec que quasi quan això passa a ser el de menys, perquè el que veus dius, hòstia, doncs, està ben parit, està ben fet, i l'equip que el Quevedo ha posat per fer això ha estat extraordinari. Bueno, jo només per això, pel fet de fer una cosa diferent i jo què sé, quan em va trucar el Quevedo jo pensava, dic, per aquest tio, si no em deu ni conèixer, té 24 anys, i sempre tens la idea de la bretxa generacional, no? Que dius, hi ha molta gent que ara ho peta molt fort que la nostra generació no la deu conèixer gens. I no, es veu que sí i fa... Bueno, em va fer gràcia.
Doncs pinta molt bé el que hem vist de moment. Moltíssimes gràcies avui en condició de periodista, d'amant del futbol i també de cornellanenc. Moltíssimes gràcies, Jordi Évole. Una abraçada.
Una altra a tu.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. Un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta la contracoberta a les principals plataformes.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... Ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Una hora robada a un gran escriptor pot privar la literatura nostrada d'una pàgina d'or. De Manual del perfecte escriptor mediocre, de Ramon Folch i Camarasa, 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya ni.
Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
Les notícies. Sota la llum de la lluna.
Luna, que te mereces.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Luna a la de una.
Catalunya Ràdio.
Si no hay mano ninguna.
Les 11 i 24 minuts, ara al Catalunya Nit, volem parlar de cotxes, perquè el mercat de l'automòbil continua creixent i si ens mirem les dades del mes de març ha recuperat el nivell ben bé de vendes que hi havia abans de la pandèmia. Perquè ens en fem una idea, tot l'estat el mes passat es van vendre més de 130.000 vehicles i això és gairebé un 12% més que ara fa un any. Ara bé, de tots aquests, només un de cada cinc és 100% elèctric o bé híbrid endollable. És, per tant, un tipus de cotxe que sí que va augmentant les seves vendes, però que no ho fa al mateix ritme que ho fa a la resta de països europeus. A aquesta hora podem saludar José López Tafall, ell és director general d'ENFAC, que és l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions. Bona nit, buenas noches.
Hola, què tal? Buenas noches, bona nit.
Ho intentarem fer la conversa en català per part meva, perquè José López Tafall va viure uns anys a Catalunya, ara ja fa molts anys.
Unos cuantitos, sí.
Però alguna cosa...
Algo queda.
Algo queda.
Muy bien.
El sector de l'automòbil està en plena revolució. L'electrificació és un repte que avança, però lentament. És a dir, segons el baròmetre d'electromobilitat d'ENFAC, del primer trimestre, es constata que el mercat d'electrificats creix a un ritme inferior que el conjunt de la Unió Europea. Què passa? Per què?
Bueno, yo querría, por un lado, matizar un poquito, porque sí es cierto que este año hemos empezado más lento, pero no hay que olvidar que venimos de un año especialmente bueno. El año 2025... empezamos con una cuota, si no recuerdo mal, del 11,4, que de hecho se había estancado y nos preocupó mucho, pero a lo largo del año pasado sí que vimos un tirón muy importante y una mayor aceptación del vehículo electrificado. Cuando hablo de electrificado, tanto el eléctrico puro como el híbrido enchufable. Y llevamos la cuota cerca del 20%. Ahora estamos en el entorno del 21,5, más o menos mitad vehículo eléctrico puro, híbrido enchufable. El año empezado más lento suele pasar, ¿eh? Suele suceder que después de un esfuerzo muy grande y comercial y de ventas en el último trimestre, el inicio del año sea un poco más lento. Este año, igual que sucedió el anterior, el propio plan de ayuda Autoplus, en este caso el año pasado fue el Moves, que estuvo en vigor, luego se dejó de estar en vigor por motivos de que se rechazaban los decretos leyes. Este año se ha anunciado el Autoplus, está en vigor, pero es cierto que no hemos sido capaces aún de publicarlo. Entonces, bueno, yo creo que todo esto está generando un crecimiento más leve, eso es cierto, pero yo seguimos siendo optimistas, pensamos que este año se va a consolidar.
¿Hi ha suficient confiança per part del conductor?
Diría que progresivamente sí. Cuando a veces te encuentras más con gente que te dice, hoy mismo cuando a mí me han recogido para ir precisamente a Martorell, para ir a SEAT, la persona que tiene una empresa de transporte me dice, mira, tengo coche, tengo un eléctrico, lo llevo, venía con un eléctrico y cada vez estoy más confiado, encuentro muchos puntos de recarga. El barómetro que nosotros tenemos identifica que hay mucho punto de recarga en el país. Lo que falta es mucha visibilidad, por ejemplo. Mm-hmm. Las señales...
Costa de trobar.
Entre otras cosas porque no se señalizan. Mm-hmm. Si viésemos los puntos que hay en las carreteras, los que no tenemos o los que no tengan vehículo eléctrico se darían cuenta de que efectivamente hay mucho más, pero claro, todos vemos las señales de gasolineras, no vemos las de electrolineras, porque no existen. Está costando mucho que eso se ponga. Insisto, si lo viéramos, sí vemos que para el parque actual es suficiente, lo que el reto siempre es, no desde un punto de vista estático, sino que crezca el ritmo que tiene que crecer tanto el parque como el punto de recarga, porque no nos olvidemos que hoy por hoy los objetivos de la Unión Europea son 100% en 2035. Entonces, vamos bien, porque estamos creciendo. Si no tuviésemos objetivos, diríamos que vamos fantásticamente bien, pero con los objetivos que tenemos, por desgracia, nunca es suficiente porque la carrera es muy importante. Pero hay mucha más confianza y yo insisto, el mercado se está notando y hay nuevo vehículo también. Esta semana se ha presentado el Raval eléctrico. Hay nuevos modelos, versiones más fáciles de entrada al mercado eléctrico. I sí, s'estan notant.
Versions que, quan diu més fàcils, vol dir econòmicament més accessibles.
Exactament. Vehículo más pequeño, más utilitario y en menor precio. Mm.
Catalunya està a 3 punts per sobre la mitjana espanyola. Quin és el motiu? Com ho expliquen?
Bueno, está vinculado a varias cosas. Primero, el nivel de renta también influye. Segundo, es verdad que la administración catalana siempre ha sido especialmente sensible con el impulso al vehículo eléctrico. Ahora mismo la Generalitat, si no recuerdo, lo puso en marcha, lo anunció hace un año pasado, pero también desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha impulsado. Las propias zonas de bajas emisiones, bien desarrolladas, son una herramienta que ayuda a descarbonizar, sobre todo en los ámbitos donde más necesario es, que son las ciudades, y ahí el vehículo eléctrico es la solución. Y creo que en general esos son los motivos que hacen, insisto, un mayor nivel de renta, una regulación constante, sobre todo a nivel metropolitano, importante, y una administración autonómica que sí que está prestando atención y sí que está dedicando prioridad a la dotación de infraestructura de recarga, pues marca un poco esa diferencia de 3 puntos. Mm.
¿La crisi del preu del petroli és una oportunitat pel cotxe elèctric?
Yo creo que es más coyuntural que eléctrica. Si confiamos en que la gente se mueva al vehículo eléctrico porque le sale caro la gasolina o el diésel, pues el día que se dé la vuelta, pues podríamos a pensar que para ese viaje no hacía falta estas alforjas. Creo que el vehículo eléctrico aporta muchas ventajas per se Y una de ellas es también el precio, pero no porque haya una crisis ahora, especialmente en los hidrocarburos, sino porque con una recarga, por ejemplo, doméstica en casa, eres capaz de recargar a un precio muy asequible y el coste de uso del vehículo baja mucho, ¿no? Evidentemente, la conciencia medioambiental, la sostenibilidad ambiental, un vehículo eléctrico es un vehículo que no emite, y luego, desde el punto de vista tecnológico, pues es un vehículo mucho más avanzado, ¿eh? Tiene unas prestaciones diferentes. La gente, cuando prueba el vehículo eléctrico, creo que todos lo valoran. El ruido, por ejemplo, las sensaciones. Entonces, hay muchas más cosas, creo, que deben animar. Otra cosa es que el marco regulatorio que tiene Europa, pues puede que no coincida con los marcos del mercado. Entonces, el producto, el futuro es la electrificación, sobre todo en los turismos y en comerciales. Otra cosa puede ser los camiones y el vehículo industrial. Eso no hay en duda. Lo que puede haber duda es si los ritmos que ha fijado Europa y los recursos que ha puesto Europa para que esos ritmos sean reales, pues son los adecuados o no. Yo, de entrada, no hago spoiler, te diré que no lo son.
Si son realistas, ¿no?, más bien.
No lo son, porque la realidad depende, entre otras cosas, en cuánto esfuerzo pongas de tu parte. Ponerte, yo siempre digo que las ambiciones sin recursos son ensoñaciones.
Es decir, el 2035 no va a haber el 100% del parque de automóviles electrificado.
Es muy difícil. Es muy difícil. Al ritmo que llevamos ahora, Europa, a su vez, tiene diferencias muy grandes entre los propios Estados miembros. O sea, hay Estados miembros, sobre todo los nórdicos, no estoy hablando de Noruega, que es un caso muy especial, pero si comparas Estados, como puede ser Holanda o Dinamarca, con, por no citar España, que va dentro de los del grupo, va más rezagado, pero sigue estando los del grupo de cabeza, pero hay países muy rezagados. Entonces, hay un desequilibrio muy grande dentro de la Unión Europea. Los objetivos son iguales para todos. El año 2035 es el mismo para todos. Evidentemente hay que ajustar.
Después hay, a nivel de uso diario, cotidiano, no sé si cree que debería haber alguna regularización que ordenara el tipo de los puntos de carga. Es decir, algunas veces uno se encuentra un tipo de cargador que debe bajarse una aplicación, introducir los datos, meter el número de cuenta. Bueno, y todo eso son minutos que se van añadiendo a los 15, 20 o 25 minutos que uno necesita para cargar el coche. Después se encuentra otros puntos de recarga que tan solo pasar el móvil, aquello es fantástico y empieza a cargar enseguida, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes, ¿no?, de las leyendas negras que acompaña el coche eléctrico. ¿Cómo debería regularse eso?
Se está avanzando mucho. Por un lado, se ha homologado bastante, por ejemplo, en la disponibilidad de un pago con tarjeta de crédito. Lo que pasa es que eso sea un medio de pago electrónico, lo que pasa es que eso sea establecido de modo obligatorio a partir de una determinada época, y es cierto que queda un parque todavía antiguo que no tenía esa obligación. Y también es verdad que en muchas ocasiones la necesidad de tener distintas apps, algo que no debiera ser así, hace incómodo la utilización de puntos de recarga, ¿no? Bueno, sí se está avanzando mucho, insisto, en estandarizar que los medios de pago, que se pueda pagar sin necesidad de tener un contrato físico. Evidentemente, luego entiendo que cada compañía energética intenta fidelizar a sus clientes, pero hay que conseguir que eso se haga no a costa de la conveniencia del cliente, ¿no? Es decir, que si tú quieres estar fidelizado, perfecto, y usas esa app, pero si no, puedes pagar con tu medio de pago electrónico, no tienes por qué comprometerte con apps. Vamos a ver, todo este esfuerzo de descarbonización, que es un reto para Europa, yo creo que es una ambición de todo tipo, social, industrial, medioambiental, es un cambio estructural. Los cambios estructurales llevan tiempo. Lo que no puedes generar es en la impaciencia y en la frustración, ¿eh? Tampoco tienes que perder de vista que el tiempo necesita unos 24 horas o 24 horas, por mucho que te pongas, ¿eh? Entonces, es una evolución que está yendo, insisto, creo que mucho mejor. Si miramos ahora 2 años atrás, el cambio es muy importante en vehículos, en dotación de recarga, en facilidad de uso. Hay un mapa nacional, mapa REVE, que puso en marcha el Ministerio de Transición, que llevábamos muchos años persiguiendo. Nosotros tenemos nuestros propios mapas Humanfa. En definitiva, es una cuestión de tiempo que esta evolución se dé, hay que darle normalidad, y es cierto que hay que estar todo el día vigilante, pues eso, las apps, el uso, en fin, la gente también, el cliente, el consumidor, tiene que estar educado en el nuevo producto. no es una gasolinera, es otra cosa. Bueno, como digo, es un cambio estructural que a nuestros hijos les parecerá normal, nosotros al pasar por el medio nos cuesta más.
Ya. Lo cierto es que actualmente la industria del automóvil en Europa pasa un momento, digamos que delicado, complicado. Son muchos los fabricantes que ven una oportunidad en las multimillonarias inversiones en defensa. ¿Cree que puede ser una solución ese camino, ese sector de la industria, esa transformación para la industria española o catalana?
Creo que puede ser un condimento, como estoy hablando gastronómicamente, sería un aderezo, pero en modo alguno debe evitar que tengamos una buena materia prima y tengamos claro que el producto de la automoción son los automóviles. Entonces, te puede abrir opciones a determinados, por ejemplo, industrias de componentes. Hace poco he visto que se ha firmado un contrato con una empresa precisamente catalana que está muy especializada en sensores, vinculados al vehículo autónomo y conectividad. Bueno, pues todo ese tipo de aparato electrónico, de sensores, son muy aplicables al mundo de la defensa. En lo que son ya los terminales, las fábricas de vehículos, ensamblaje, puede haber, como insisto, algunas ayudas, algunas sinergias, pero no tiene nada que ver fabricar 300, 400, 500 mil vehículos dirigidos a un público masivo, un turismo, que fabricar unos vehículos que son unas tiradas mucho más cortas, con unas prestaciones completamente diferentes, unas economías también muy distintas. Entonces, puede ayudar, creo que puede ayudar en los componentes seguramente más que en las fábricas de ensamblaje, pero insisto, esto es lo mismo, todo lo que venga... Como decía en mi casa, lo que abunda no daña, ¿no? Es decir, aporta más, pues, y no perjudica, pues perfecto.
Un condiment, queda clar l'opinió d'en FAC, perquè justament la Generalitat va anunciar la setmana passada un pla per certificar 400 empreses per treballar en el sector de defensa. De fet, va rebre el suport del clúster de l'automoció.
Exacto, eso es. Eso es un poco, el tipo de acuerdo que se ha firmado ahora poco, es que hay opciones, sobre todo más, insisto, en componentes, para poder aprovisionar vehículos o sistemes de defensa.
És una indústria que des de diferents sectors, aquest de la defensa, doncs s'intenta estimular, veient una mica quin és també el panorama internacional. D'altra banda, pel que fa a la indústria automobilística, té també el repte per davant de l'aplicació de la intel·ligència artificial, entre altres coses, però sembla que això podria accelerar l'arribada de vehicles autònoms. Com està això? Quin és el panorama realista?
El panorama realista es que eso va a ser seguramente una palanca de crecimiento de tecnologías de aquí al futuro, que el primer paso hacia el vehículo autónomo son los vehículos conectados. Los vehículos actuales, nosotros tenemos también un barómetro que has mencionado antes de electromovilidad, un barómetro sobre el estado del vehículo autónomo y conectado.
¿Qué vol dir el vehicle connectat?
El vehículo conectado, pues, por ejemplo, son todos los sistemas de ayuda a la conducción que ahora tienes, que son capaces de interactuar, facilitar que tu vehículo interactúe con el exterior sin necesidad de ser un vehículo autónomo. Es decir, la visión que tenemos de un vehículo que conduce sin mi intervención es una visión futura, la más alejada y la que tardará seguramente décadas en llegar. Pero para el primer paso para que un vehículo pueda ser autónomo es que sea conectado, sea capaz de identificar qué es lo que tiene delante, recibir mensajes, por ejemplo, de información de tráfico, ser capaz de analizar toda esa información, al mismo tiempo sea capaz de analizar tu consumo, sea capaz de optimizarlo, te pueda dar servicios de conectividad. El vehículo conectado, insisto, ya está hoy en día en nuestros vehículos, son mucho más conectados de lo que la gente se cree, aportan muchísimo más servicios de lo que la gente piensa, y el autónomo sería un paso más allá, que en el fondo lo que te dice es, bueno, son varios niveles de automatización, llevarías a un vehículo sin conductor, sin necesidad ni siquiera de volante. Eso es el futuro, ¿vale? Es un futuro aspiracional. Es bueno porque tecnológicamente la idea de lanzar nuevos servicios como la de ir a la Luna, en el fondo tú tienes que ponerte un reto importante. Y esto va a generar se espera una dinámica de nuevas tecnologías, sensórica, de robotización, de inteligencia artificial, que va progresivamente a imbuirse en los vehículos y llegar a esa prestación final de ese tipo de servicio. Pero por el camino va a haber muchos más, ¿vale? Hay automatizaciones parciales. Entonces, ¿dónde está la realidad a día de hoy? pues a día de hoy los servicios más visibles son seguramente robotaxis, fundamentalmente en Estados Unidos.
Sí, ahora anava a dir, ¿no? San Francisco y hay taxis que van autónomamente.
Alguna ciudad en Texas, algún sitio más. En Europa hay algunos servicios muy iniciales de robotaxi. Europa va más adelantada, China va más adelantada. Nuestra pelea con Manfac es que llevamos en Europa hablando demasiado tiempo del color de verde de la pintura del salón. Está muy bien, es muy lícito y es bueno hacerlo así, pero tenemos que empezar a pensar en otras cosas.
¿Qué es la pintura del salón?
La pintura del salón es la sostenibilidad medioambiental y si emite 5 o emite 2.
Uh-huh. ¿Y qué es pel que hauríem d'estar, diu?
Lo que deberíamos estar pensando es, bueno, ¿y cómo vamos a empujar, siendo el segundo productor europeo y el noveno mundial, que nuestra industria sea capaz también no solo de ofrecer productos que no emitan CO2 o gases de efecto invernadero, sino que sean vehículos cada vez más conectados con software generado aquí, con ingenieros nuestros, que traigamos igual que una línea de producción de un vehículo cero emisiones eléctrico puro, como es el caso ahora, vayamos poco a poco incorporando los producidos en nuestro país, niveles de automatización, en definitiva, que avancemos también en todo ese mundo de software e inteligencia artificial que tú me comentabas.
Creu que passa com es diu, no? Que passa amb altres sectors quan es tracta de la Unió Europea, que vol ser tan garantista que a vegades perd algun tren? Creu que passa això amb això dels cotxes autònoms, etcètera?
También puede suceder, pero, por ejemplo, a nivel europeo es cierto que se ha hablado mucho de ello, pero hay todavía poca restricción porque hay poco avance. Alemania es quizá el país que más está avanzando, un poquito Francia. Nosotros aspiramos a ser el tercero y no es casualidad, por ejemplo, que en el paquete de automoción que publicó la Comisión Europea en diciembre, que es un poco la herramienta para dar el salto nuevo, no solo a revisar la normativa medioambiental, sino hacia dónde puede ir la industria europea de automoción. El primer capítulo es empujar la conectividad y la automatización de los vehículos como nuevo reto, ¿no? Entonces, ahí el reto, efectivamente, siempre es deja que la libertad vaya avanzando, deja que la libertad de servicios pone un marco regulatorio sencillo y que la gente pruebe. Por ejemplo, la DGT tiene uno de los marcos de pruebas en Europa en ese aspecto más flexibles. Estamos intentando traer aquí pruebas de todo este tipo de vehículos, ¿no? Y al final, en algún momento, pues empezaremos a verlo el servicio en alguna de nuestras calles. Y eso hará que todo este campo que hay sea más visible. Está llegando, pero va.
Ahora pensaba en la DGT, ¿no? Que ahora cuando en caso de accidente uno tiene que poner la luz aquella conectada. Ajá. Hay muchos coches que ya están conectados y en caso de accidente pueden avisar.
Ya hoy están conectados.
Sí.
Forma parte. Hay una plataforma 3.0 de la DGT, sí. Precisamente monitoriza dónde van esos vehículos en caso de accidente. O sea,
sí, es un elemento más de la polémica, ¿no? De la luz aquella que conectada. Dice, no, mi coche ya funciona.
Prefiero, si me caigo por un barranco, que sepa alguien, sobre todo los fuerzas de seguridad, que yo estoy ahí abajo porque mi coche está emitiendo.
Claro.
Una cosa muy bien.
Bueno, antes del coche autónomo seguro que veremos los carritos repartidores, ¿no? Por la ciudad. Esto también
la automatización, se
está viendo,
por ejemplo, en entornos como puertos, por ejemplo, ya, igual que en las fábricas hay vehículos autónomos. Muchísimos.
Vamos a ver Amazon repartiendo paquetes por las ciudades.
Sin duda, en las ciudades, en logística. Por ejemplo, de los primeros servicios que se esperan son vehículos pesados, porque hay un problema grave de conductores en toda Europa. Entonces, un vehículo pesado autónomo puede que tenga un business case más interesante que un turismo que realmente,
claro,
para ir sentado dentro del coche, si encima a la gente le gusta conducir, ¿qué haces ahí?
Nos vamos a quedar sin camioneros.
De hecho, nos está pasando. Sí. Sí, cada vez más en toda Europa.
¿Pero perquè és una feina molt dura o perquè se l'està substituint?
No, aún no se la está sustituyendo. Es una faena que efectivamente, quien tiene opciones en muchos casos, pues es una vida más complicada, estás fuera, en fin. No es fácil atraer personal al servicio. Y sin embargo, los camiones los necesitamos. Económicamente, sin camiones, el mundo se para.
No, ja ho hem vist aquí amb la crisi de tota la xarxa de trens que hem tingut, que si no haguéssim tingut el trànsit rodat per carretera de mercaderies, doncs la crisi hauria estat molt pitjor.
Exacto.
Molt interessant aquesta conversa. Hem parlat del futur immediat amb José López Zafall, director general d'ENFAC, de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions. Gràcies per acompanyar-nos avui al Catalunya Nit.
Pues nada, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
I a aquesta hora de la nit, al fil de 3:15, ens agrada passar per la rotativa i veiem que ja notem, ho sentim, que s'hi treballa fort. Lídia Tellez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
T'han arribat les portades o què?
Sí, les tenim.
Doncs vinga, comencem per l'ara.
Doncs mira, l'ara. Hi ha una entrevista a l'actor William Dafoe i diu els Estats Units han oblidat les lliçons del Vietnam. Per altra banda, Trump anuncia un fràgil alto el foc de 10 dies entre el Líban i Israel. Uh-huh. Acord entre el PP i Vox per governar junts a Extremadura. I atac massiu de drons contra ciutats ucranieses. Rússia llança l'atac més mortífer contra Ucrània de les últimes setmanes i provoca 16 morts i 86 ferits a Kiev.
Molt bé, això és l'ara, eh? I el periòdico?
Doncs el periòdico. Per una banda tenim el president delegado de la Sagrada Família, Esteve Camps, diu Gaudí sigue siendo un gran desconocido. El Papa denuncia a quienes utilizan la religión para fines bélicos y económicos. León XIV, el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos. La Fiscalía pide que los padres del bebé maltratado sigan en prisión. PP y Vox cierran un acuerdo en Extremadura para investir a Guardiola. Pero otra banda, tenim Messi compra el club de fútbol Unión Esportiva Cornellà. Y largas colas para la regularización. Consulados y ventanas municipales de atención al público reciben un aluvión de preguntas. Y la foto de portada es unas cuas que llenan a las oficinas de la atención al ciudadano en la plaza de San Miquel de Barcelona.
Molt bé, doncs la cosa... Sí, sí, la cosa està carregada. Bona nit, que vagi molt bé la feina.
Bona nit, gràcies, fins demà.
I aquí a la redacció han arribat també altres portades, Marc Güell.
Sí, bona nit, i podem afegir la Vanguardia que obre dient que Sánchez i Lula llancen a Barcelona un front mundial antitrumpista. Precisament Donald Trump, protagonista d'un altre titular destacat, Trump anuncia un alto al foc de 10 dies entre Israel i el Líban. Tot i això, la foto destacada és per aquesta visita del papa Lleó XIV al Camerún. Se'l veu deixant anar un colom de la pau i titulen El papa clama contra els tirans. També en aquesta portada ens expliquen que els joves propietaris d'un pis són ara la meitat que fa 10 anys. Passem a El País, que obren fixant-se en Extremadura. PP i Vox limitaran a Extremadura les prestacions als sense papers. I la foto és per Maria Guardiola, que s'ha investit presidenta la setmana que ve. I també titulen que Europa fa front comú per limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. I acabem al Punt Avui, que destaquen en portada Lucena diu no a Illa arran d'aquesta proposta que va fer ahir Salvador Illa per participar en la gestió de l'aeroport del Prat.
Moltes gràcies, Marc.
Bona nit.
Minuts i caducarà el dia, però abans l'aprofitarem bé, Agnès.
Sí, perquè hem de parlar amb la persona que avui dirà l'última paraula. És una d'aquelles persones que té dues vides. La primera comença a Homs, la ciutat siriana on va néixer. És fill d'una família nombrosa de tradició nòmada. Té 13 germans. A Síria estudiava enginyeria electrònica i literatura anglesa. Quan va esclatar la guerra, treballava en una base d'extracció de petroli i va fugir a Istanbul. Allà va treballar en una fàbrica tèxtil durant més de 12 hores al dia per 400 euros al mes. Va trobar la manera finalment de marxar cap a Grècia. Allà va quedar atrapat. Volia arribar a Irlanda perquè dominava l'anglès, però a vegades el que un vol doncs finalment no té res a veure amb el que li passa. A Grècia va conèixer una noia catalana que buscava testimonis de refugiats. I és aquí quan comença la seva segona vida. Es van enamorar i l'any 2017 es va instal·lar a casa de la família d'ella aquí al costat, a Molins de Rei. Va fer un curs de català on va descobrir la paraula xiu-xiu-ajà, que es veu que és molt semblant a una paraula en àrab, que ara li demanaré que la digui ell, que significa més o menys el mateix. I des de llavors, i ara això ja ho explicarem, xiu-xiu-ajà. Mezcal Halawi, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Aviam, quina és aquesta paraula en àrab que s'assembla a xiu-xiu-ajà?
És xiu-xiu-ajà? I s'assembla el mateix, més o menys, mira, si el pronuncia el mateix quasi.
Sí.
És també és com parlar amb un veu suau i perquè altres persones s'entén perfectament, no? I per això m'agrada molt aquesta paraula, m'agrada com se sona, com dolça i així. I quan vaig descobrir aquesta paraula també en català i així tot, i vaig decidir que, bueno, això faig servir un dia per a una cosa.
Això sí, forma part de, exacte, sí, de la teva segona vida aquí, ara en parlarem. Sí. Però abans, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Bueno, hi havia moltes coses avui, a veure si recordo. Per exemple, la primera cosa és l'alt de foc del Líban. Jo crec que això sempre fan l'Israel, els americans, quan estan apretant una mica, no? Arriben a un punt que no poden avançar, no poden fer res, no? I busquen un alt de foc o una treva, que passa bé d'aquesta paraula també avui. I, però durant aquest alt de foc sempre fan, bueno, ataquen, bombardegen així i tot, i quan l'altra banda, per exemple, bombardeja o envia missals o així, i diuen, mira, què estan fent, que estan, trombant o trencant la treva, no? I, bueno, sempre fan això, no? I altra cosa... I, bueno, la gent diuen que a vegades que els del Líban o aquests o els sirians són antisemites i així, però la gent no saben que els sirians i els libans i els palestines també som semites al final, no? I és com una mica introductori que som semites i antisemites al mateix, és com no entenc per què diuen així i no té sentit al final, perquè som semites també, no? I, bueno, altra cosa... Bueno, jo sóc molt fan de l'espai, no? I estava molt... Quan volien fer aquest viatge a la Lluna i així tot, però, bueno, van anunciar que tornen a la Lluna i posen peus i així tot, però al final només van fer una volta amb la Lluna i van tornar. I no, és com, a vegades vols preguntar, és segur que vam anar a la Lluna abans o és una broma, no? Sí.
Molt bé.
Sí.
Escolta, molt bé. Parlem de la teva primera vida a Homs, sí, la teva ciutat. Tenies 18 anys i estudiaves enginyeria electrònica quan va esclatar el conflicte. De fet, la ciutat és coneguda, no?, també com a bressol de la, sí, de la revolució, l'anomenada, sí, Primavera Àrab, un moviment contra la dictadura de Bashar al-Assad. Això, sí, era l'any 2011.
2011, sí.
Vas estar en aquestes protestes?
Sí, jo vaig sortir en les primeres protestes, quan no hi havia ni batalles ni res, però després, des del primer dia, els exèrcit i la policia van començar directament com matar la gent i així tot. Jo recordo des del primer dia que van matar amics i així, amics meus, que no van poder res, no? Jo recordo que hi havia gens als meus costats que portaven com plantes, no?, que venim en pau, no? I després, un mes, que la gent van començar a portar armes així perquè per defendre, no? Perquè no es pot, no?, al final. I des d'aquest moment jo vaig dir, ja està, que no puc, això no és correcte ni aquest costat ni l'altre, perquè jo vaig tenir amics en l'exèrcit i tenia amics també en l'altre costat i que no... I perquè també... En Síria és anar al militar, l'exèrcit és obligatori, no? I jo no volia anar perquè jo no volia ni morir ni matar algú, no? I, bueno, jo vaig fugir des d'això tot. Però...
Et van segrestar?
No.
Estat islàmic?
Estat islàmic. Durant aquest viatge a l'estat islàmic van posar en la presó dues setmanes, no? Perquè jo treballava abans en lloc de petroli i van pensar que jo treballava amb el règim així i tot. Bueno, jo vaig dir que segurament que em maten i em fan alguna cosa, però després em van deixar, no? I, bueno, durant molt temps vaig intentar sortir del país així tot, i al final vaig aconseguir sortir i vaig arribar a Grècia, a Estambul primer, com has dit tu. Bueno, vaig treballar allà en una fàbrica que no vull dir el nom, és conegut aquí. Amb $400 cada mes, i 16 hores quasi a vegades, no? I perquè jo volia continuar estudiant, així, bueno, vaig dir que així no està bé, no està vida, i volia continuar i vaig arribar fins a Grècia. Estava molt perillós el camí, però no tinc temps per explicar. A veure si quan faig el llibre un dia...
L'has de fer.
Sí. I, bueno, en Grècia ja vaig estar en camps de refugiat, vaig fer voluntari perquè jo sabia parlar anglès i així tot. Vaig treballar amb ONG i, bueno, un dia em va contactar una noia, que es diu Clàudia, és la meva parella ara, i, bueno, volia fer un reportatge sobre refugiat i així tot, i, bueno, vam parlar així, i, bueno, va acabar una mica romàntic, no? I durant 6 mesos parlàvem amb el Messenger de Facebook i així tot. I bueno, després de 6 mesos, bueno, ens vam conèixer en persona en Atenas. I bueno, eren 5 dies. va venir 5 dies i vam conèixer. I bueno, i després, durant aquests dies, vaig decidir, pues, jo aniré a Barcelona, no? I, bueno, vaig intentar moltes vegades així i tot, i al final vaig arribar a Molins de Rei directament, des de Homs a Molins de Rei directament, i bueno, estava una aventura molt rara, estava molt de parir així i tot, però al final vaig aconseguir, ara tinc una vida molt diferent i molt interessant.
Clar, molt interessant, perquè sí. Hem començat parlant de xiu-xiuejar,
sí.
Perquè es poden fer piulades a Twitter, per exemple, sí. O es poden fer ja xiu-xiuejos en
yes.
català. Què és xiu-xiuejar? Bueno, la xarxa social.
Sí, xiu-xiuejar és la xarxa social en català. És per tot el catalanoparlants, perquè jo sempre, bueno, jo vaig, ara tinc, bueno, porto 9 anys quasi aquí en Barcelona, bueno, en Molins de Rei, en Catalunya en general, i bueno, sempre quan miro l'internet així, el català específicament no té un llar digital, no? I vaig decidir, mira, jo faré, no? No, si ningú fa, jo faré, jo vull fer una casa per tots els catalans que tindran i així tot, perquè altres eines són americanes, estan controlades per altres països, així, estan ple de, són tòxiques, així tot. Vull fer una casa que és més de cultura, més per llengua, de l'orgull del català, així tot. I, bueno, vaig pensar fa molt temps, però no vaig aconseguir fer-lo fins ara perquè parlia. I l'IA ara m'ajuda molt, que vaig aconseguir fer el projecte en 2 mesos, bueno, en uns mesos, així tot, i durant aquests 2 mesos ara tenim en la xarxa xiu-xiueja en català, que tenim més que 14.000 usuaris ara. Sí, doncs. I públiques figures com el Puigdemont, el Rufiano, el Junqueras, el Fred García, l'Arnau Tordera, hi ha molts cantants, artistes, també hi ha molta gent, sí.
M'acabo de fer un compte i ara veig que jo he dit un xiu-xiueig i no, és un xiu, un xiu.
Un xiu.
Un xiu nou.
Sí, és un xiu, sí.
I que la paraula del dia, per exemple, que apareix a dalt, avui sí. És tarambana.
Sí.
T'agraden, les paraules?
Bueno, aquesta paraula del dia té una cosa, perquè és com... jo no faig les paraules del dia perquè no soc filòleg en català i així tot, i això m'ajuda al meu sogre.
És el sogre,
sí,
sí, el tarambana avui.
És molt català i ajuda molt amb aquestes coses, sí.
Molt bé, doncs sí. Està molt interessant, després hi remenarem una miqueta més, però se'ns van acabant els minuts, també. Podríem acabar xiu-xiuejant, podríem acabar de mil maneres. Aquesta cançó ens va rebaixant una mica ja les revolucions per encarar-nos cap al final del dia. És Moby, això es diu Retreat.
I sobre aquesta melodia, avui serà Mezcal Halawi, qui tindrà l'última paraula del dia i del programa. Ell és un ciutadà sirià, establert a Catalunya, ens ha explicat el seu periple vital quan als 18 anys va esclatar la primavera, la revolució a Síria. Ell va acabar marxant veient que les coses es complicaven moltíssim, va acabar a Grècia i allà doncs, va conèixer una noia catalana que és actualment la seva parella. És un gir a la vida inesperat. Aquestes coses poden arribar a passar i fins i tot en el pitjor dels moments. I va posar xiu-xiuejar.com a la seva xarxa perquè resulta que en àrab xiu-xiuejar sona pràcticament igual. Ens ha agradat igual. Molt aprendre-ho. Gràcies, Mezcal, per acompanyar-nos. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Vale, jo escric poesia i tinc un poema que vaig escriure quan vaig conèixer la meva parella per la primera vegada i eren 5 dies i la poesia, el poema diu 5 dies amb tu, 5 dies amor, 5 dies que em van elevar del terra al cel, que Déu em va reservar, els ulls brillen més que el sol, la seva resplendor perfora els cors, la seva bellesa eclipsa la llum. Els planetes i les estrelles estan gelosos. 5 dies amb tu al cel, em van coronar amb la corona d'amor. 5 dies que em van deixar embriac, fent un glob de vi rere l'altre, no pas del que et penses, però el gust dels teus llavis és el meu vi.